13 i 11 minuts, tercera hora del Sant Cugat a Fons. És dijous, parlem de cinema. Avui, Sergio, l'Àngel Comas ens analitza la pel·lícula Parker.
Sí,
abans, però, com una pel·lícula d'acció.
Té bona pinta, aquesta, eh? Vaja, la primera té bona pinta, i més després d'haver pogut parlar amb ell sobre aquest film. I és que avui el Comas no el tenim, un cop més.
Vam parlar ahir amb l'Àngel. Al final de la secció veureu que parlàvem de pel·lícules papals, i en aquells moments, ahir al migdia, un cop acabat el programa, encara no hi havia elecció del nou papa. Per tant, estàvem pendents d'aquesta fumata, ara ja sí, però vaja, es poden continuar veient pel·lícules relacionades amb aquest món de l'Església. Anem a les estrenes i després escoltarem l'Àngel Comas analitzant aquesta pel·lícula, Parker. Jo ja li vaig dir que la desconeixia totalment quan va venir aquí a presentar-la, ara ja me n'he fet una idea i els oients us la podreu fer avui si és que ja, com jo, no coneixíeu res de res d'ella.
Abans, però, estrenes, com bé deies, dues pel·lícules que estrenen a Cinesa i una a Yelmo. La primera que s'estrena a Cinesa és Anna Karenina.
Me casé con 18 años, pero no fue por amor. Su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia.
Una adaptació de la novel·la de Tolstoi, dirigida per Joe Wright i protagonitzada per la Keira Knightley i el Jude Law, i parla d'aquesta història d'un amor atemporal completament, de l'Anna Karenina, que l'interpreta la Keira Knightley, i que porta la vida desitjada per totes les seves dones del moment. Està casada amb en Karenina, un important funcionari, el que ha donat un fill, i la seva posició social a Sant Petersburg és molt bona, però quan viatja a Moscou després de rebre una carta del seu germà, doncs diguem que li canvia una mica la vida després de conèixer la condessa Bronski. Vaja, la història d'Anna Karenina, explicada per Joe Wright, aquesta novel·la de Tolstoi, que veurem que tal funciona això.
A partir de divendres, als dos cinemes de la ciutat, tant el Cinesa com el Yelmo, també trobarem a les dues sales, Sergio, una altra pel·lícula.
Jack el Cazagigantes 3D.
Fee, fai, fo, fam. ¿De dónde viene el trueno? No has de preguntar.
¿Son tus libros?
Me encantan las aventuras.
Yo quiero vivir mi propia aventura.
¿Qué?
Nova pel·lícula de Bryan Singer, el coneixereu per les pel·lícules de X-Men i també per l'última pel·lícula que es va fer a Superman, Superbar Returns. Una pel·lícula protagonitzada per l'Eva McGregor, entre d'altres, i que parla de la història d'un jove que ha de lliurar una batalla contra els gegants que tracten de reclamar la terra que, segons deien, era seva. Pel·lícula d'aventura, de fantasia, d'acció, en 3D, com no podia ser d'una altra manera, i vaja, una pel·lícula d'aquestes que li diuen per gaudir una miqueta la vista en aquest sentit i passar una bona estona.
Un film que només veurem estrenat aquest divendres a la cartellera dels Yelmo, aquí a Sant Cugat.
També a Cinesa, de fet, el podrem veure a tot arreu. De fet, podrem veure les tres, es podem veure dues a Cinesa i...
Jo em referia ara ja a la tercera.
Ah, la tercera, home! Pensava que em deies la... Jack el Cazagigantes. No, una pel·lícula, com deies, que només podrà veure a Yelmo i que és El Chico del Periódico.
Busco el despacho de Wall Jansen del Miami Times.
Yo trabajo para el Times. Es la señorita Charlotte Bless.
No por mucho tiempo. Hillary y yo vamos a casarnos. Hola. Todo cuanto quieran saber sobre Hillary Van Wether que haya salido en la prensa está aquí, en estas cajas. Nuestra correspondencia personal está en la caja de abajo. Quería daros las gracias por ayudarme a sacar a Hillary de ese agujero.
Le aconsejo que no haga planes para la luna de miel.
Una pel·lícula protagonitzada pel Zac Efron, un noi Disney, el Matthew McConaughey, la Nicole Kidman i el John Cusack, que és un repartiment una mica curiós en aquest sentit, i parla de la història de com un dels personatges, el John Cusack en aquest cas, l'acusen injustament per un crim que no ha comès, i investiguen aquest cas aquests tres personatges, cadascú en els seus càrrecs. El Matthew McConaughey fa de periodista, la Nicole Kidman és una advocada investigadora en aquest sentit, i el Zac Efron és el germà del Matthew McConaughey en aquesta pel·lícula, que realment per mi una no la coneixia de res aquesta pel·lícula, i per la història que s'explica, si està ben realitzada, té pinta de ser una de les bones pel·lis del mes, almenys.
De moment se'ns pot vendre, sobretot pel repartiment, com dèiem.
Sí, el repartiment, de fet, pot ser el gran atractiu. Sempre s'opta a veure John Cusack envoltat de certs actors, i en aquest cas la Nicole Kidman, el Matthew McConaughey i el Zac Efron, que està bastant desaparegut de les pantalles. És un quartet una miqueta curiós de veure junt a la pantalla. Veurem que tal funciona, i tant de bo sigui una pel·lícula que valgui la pena.
Veurem com funcionen les tres estrenes que arribaran als cinemes de Sant Cugat a partir d'aquest divendres: Anna Karenina i Jack el Cazagigantes en 3D, tant a Cinesa com a Yelmo, i només als Yelmo aquest El Chico del Periódico. Ara sí, anem a la crítica del dia d'avui. La pel·lícula que ens va venir ahir a analitzar l'Àngel Comas és Parker.
La gente civilizada necesita seguir normas, y estas son las mías.
¡Quieto! ¡Todos al suelo!
No robo a gente que no puede permitírselo, y no le hago daño a gente que no lo merece. Así que tranquilos.
Lo reconozco, Parker. Has cumplido, pero voy a necesitar todo el dinero para el próximo golpe.
Hicimos un trato.
Si tú fueras yo, ¿qué harías con un tipo como tú?
Matarle mientras pudiera.
Àngel Comas, crític de cinema i programador del cicle Cinema d'Autor, molt bon dia.
Hola, què tal?
Parker és la pel·lícula que avui ens vens a analitzar, una pel·lícula que gira al voltant d'un lladre que té un codi ètic molt particular.
Sí, per parlar del personatge hem de parlar d'on surt, no? I surt d'un... Aquest és un personatge, el Parker, és el protagonista de moltes novel·les d'un home que va morir fa poc, que es deia Donald Westlake, un dels grans autors del cinema negre, de la novel·la negra nord-americana, que ha sigut portat al cine moltes vegades i que ha fet guions. Per exemple, aquest home, aquest, el Donald Westlake, va fer el guió d'una comèdia que es deia Too Much. Si no, home, sé si la recordeu.
La teva bandera és la Melanie, sí, Griffith.
Exacte. Sí, aquesta és curiós, sí, sí, perquè el guionista és ell, era ell. I després ha adaptat novel·les d'altres autors de cinema negre. És a dir, jo penso que és un dels grans narradors i va crear un parell de personatges, sobretot en Parker va ser el primer, i després un inspector que es deia... no me'n recordo ara com es deia, Dormunder, una cosa així. I en el cinema l'hem vist moltes vegades, una pel·lícula que es diu Payback, no sé si l'heu vist, que també era basat en una novel·la d'ell. Aleshores, Parker què és? Parker és això.
És aquest personatge que ens arriba de la novel·la.
És ho han tret de la novel·la, i es tracta de buscar alternatives a aquests personatges d'herois que hi ha molta mancança, perquè la gent s'identifica amb els herois. Aquí el que passa que aquí hi ha una certa immoralitat amb aquest tipus de personatge, perquè clar, si tu cinematogràficament exaltes un heroi que no té cap problema en matar i en per robar i tot aquest estil, i el presentes com un heroi, aleshores no sé si aquesta és la funció del cinema, no?
De cara a la societat, i el que està bé i el que no està ben fet. Això per una banda. Per altra, per tant, Àngel, som partidaris de portar al cinema personatges de la novel·la?
Jo sí. Que passa que un mai troba al cinema el que ha llegit a la novel·la. La novel·la criminal dona per molt, i llavors el personatge de Parker és una variant que no és nou el que sí que tingui aquesta moralitat. Hi ha gent que ho havia fet molt de temps abans, com per exemple el Jim Thompson. Si vosaltres heu vist pel·lícules basades en l'obra la moralitat és això, perquè la novel·la criminal i el cinema criminal no deixa de reflectir com és la societat. Aleshores, és clar, que hi hagi personatges com aquest que es guanyin la vida d'aquesta manera i que siguin uns herois i continuïn, doncs això ho fa el cinema. Que passa que, clar, no podem deixar de pensar que estan creant un tipus de societat que no és com tindria que ser. Aleshores, això es pot explicar, que hi ha moltes coses. Però poden dir, és que nosaltres reflectim la societat, sí, però al mateix temps reflectiu, però al mateix temps fomenteu un tipus de moral que realment jo personalment estic en contra.
I a més aquest personatge és que a més acostumen a anar al marge o al límit de la llei normalment. Ara em ve a la mena, a mi dels que recordo més èxit ara mateix és Batman, i Batman sempre va al marge de la llei.
Tots.
Clar,
però està al marge de la llei.
Però Superman no, Superman és...
No, Superman no, però Superman és de ficció.
No, però ara estem recordant personatges de ficció, en aquest cas, però per exemple com a superherois en aquest sentit, o fins i tot de la jungla de cristal, el McLean és un policia, sí, però té uns mètodes que dius, sí, ostres...
Feixistes.
Clar, totalment.
A vegades es queixem que si la policia estocina la gent, el McLean fa exactament igual. I un dia d'aquests vindrà una pel·lícula passada amb uns fets reals, una pel·lícula italiana, que no sé per què no s'estrena, que parla d'això i es veu com actua la policia italiana amb uns fets a Gènova de fa un temps que, ja veureu, és garrifosa. Clar, aleshores, esclar, et trobes amb això, no?, de que la glorificació de la violència per la violència, la glorificació del personatge que practica la violència. Jo no sóc un moralista ni molt menys, jo entenc tot, perquè això es busca per la comercialitat de la pel·lícula, que més així sigui, més èxit tindrà, no? Per això també podríem analitzar el tracte d'aquests homes respecte a les dones. Quin és el paper de la dona en aquest tipus de pel·lícules? Com les tracten a les dones? Com les mostren? La dona que surt aquí, una de les dones, les dues, vaja,
Jennifer López surt.
Una és la Jennifer López.
Exacte, Sergio, digue'ns, quin és el repartiment de l'obra?
Doncs mira, surt la Jennifer López, el Jason Statham, que és el protagonista, i jo són els que conec, aquests dos.
No, l'altra dona que surt, no recordo, no és massa famosa ni molt menys, però ella està enamorada d'aquest home, malgrat la violència. I la Jennifer López, la gràcia del personatge de la Jennifer López és que actua una mica buscant aquesta fascinació per un personatge d'aquest tipus, perquè la Jennifer López en principi dius, aquest personatge està afegit i no calia, no? Sí que cal, perquè ella li dona, perdó, tot un aire còmic, però també s'enamora d'aquest personatge. I si no es queda amb ell és perquè ell no vol. I ella és una dona normal i corrent, per entendre's, entre cometes, no? Que viu una vida normal i corrent, més o menys. És a dir, que tota la pel·lícula està destinada a això, juga amb això, perquè el dona Westlake ho feia, això. Era un home que creava aquest tipus de corrupció, no totes les novel·les, algunes. I a mi m'agrada bastant aquest gènere, i el dona Westlake és un dels més amens que he trobat. Ho explica molt bé, tot això.
El gènere d'acció, Àngel, també sobretot necessita d'una ambientació, necessita també d'una banda sonora, en aquest cas la posa el compositor David Buckley. No sé, tot plegat, què tal l'ambientació i la banda sonora?
Mira, hi ha un músic que va dir que si tu no t'hi fixes a la banda sonora és que és bona.
És que la pel·lícula és bona.
Per tant, jo no m'hi vaig fixar, per tant crec que és adequada. És que les bandes sonores s'estan mitificant. S'estan mitificant perquè a vegades fan concerts de bandes sonores, concerts de bandes sonores, i algunes sí, però altres no. La banda sonora forma part de la pel·lícula, és una peça més. Si està bé, no s'ha de notar. I si no està bé, però clar, hi ha excepcions, perquè si agafes les bandes sonores a les pel·lícules del Fellini, per dir alguna cosa, doncs estupendo, no? Ara tu agafes, per exemple, a veure, estava pensant el 2001, una odissea de l'espai, que allò era la banda sonora de la pel·lícula, aquella, clar, era al revés. És que perquè la història de les bandes sonores és molt complexa, i el que diuen banda sonora no deixa de ser també una cosa, una jugada de màrqueting, perquè en els anys 60 aproximadament el Francis Ford, el Coppola i el Lucas es van inventar entre altres pel·lícules com American Graffiti, per exemple, i que servien per posar discs de dècades anteriors per poder vendre-les. Llavors el cinema va actuar perquè tu veies American Graffiti i veies pel·lícules de feia 10 anys, i la gent de 40 anys deia, mira, quan tenia 30 i lligava, i llavors servia per vendre aquestes les bandes sonores de la pel·lícula. És a dir, que a vegades estem mitificant les bandes sonores. Jo vaig a un concert de banda sonora i la veritat és que per bé que estigui, jo sempre enyoro la pel·lícula, no?
Falta la imatge.
És un tot, oi?
Que dèiem, és una peça més de...
Clar.
de la producció final.
Clar, però llavors és que no hi ha regles fixes, perquè les pel·lícules del Fellini, del Nino Rota, la banda sonora del Nino Rota i tot això, són magnífiques. Però llavors també hi ha pel·lícules que tenen coses agafades de que no estan fetes per allò, per exemple, no sé, pel·lícules americanes que estigui el George Gershwin per dir alguna cosa, o el Cole Porter. Ells no van fer-ho pel cinema, les van agafar i les van posar, i funcionen. I no sé si vosaltres heu fet algun exercici d'això. Vosaltres no sé si es dediqueu a fer muntatge de pel·lícules o muntatge de fotos, o així. No ho sé. Jo sí, em faig.
No.
Sí. Aleshores, jo he posat una banda sonora a una pel·lícula i encaixa perfectament.
Ah, però això ho fan molt, per exemple, amb les introduccions de les sèries de televisió.
Sí.
Te la treuen i posen la música de Vacaciones en el Mar. I queda...
És a dir, que posis el que posis, són bones, encaixa amb les imatges.
Sí, sí.
Inclús dius, carai, aquesta sal d'imatge és, no sé, que sí?
El Raúl Riu.
Sí, és veritat. Però si jo em faig, em poso això. Llavors, clar, la banda sonora és una peça. Tu. I no, potser una pel·lícula seria molt diferent si l'haguessin canviat la banda sonora.
I Àngel, on ambientem la pel·lícula? On ambientem la pel·lícula?
On ambientem? Miami. Miami és la part principal. Miami, diem. Sí, jo vaig veure una altra que passava a Florida, que no tenia res que veure. Sí, és una pel·lícula que podria ser, no sé, igual a totes aquestes sèries televisives. El que passa que m'agradaria destacar que hi ha un home, que és el prota, que es diu, m'he apuntat perquè mai me'n recordo, Jason Statham.
Uh-huh,
aquest home va començar a ser famós amb la sèrie Transporter.
Transporting, sí.
És un home que...
Transporter, és veritat. Transporting és un altre.
Aquí n'hi ha tres.
Transporting és més actualitat.
Transporting és més antic, encara.
Que no té res que veure.
Transporter, sí.
Però darrerament se n'ha parlat perquè apareixerà...
Hi haurà una nova
sí, versió,
la seqüela de Trainspotting, que...
Trainspotting, porno, i el Sergio està molt content perquè la farà Danny Boyle.
Clar que sí.
Ah, sí?
Home, això fa feliç, mira. Doncs sí,
Transporter,
aquesta,
Transporter.
I la de Crank, també, que és l'altra sí. seqüela que té, també n'hi ha tres.
Sí, i això mateix. Però aquest home té un físic molt especial, perquè no té cabell, sembla un Bruce Willis una mica més petit, no tan corpulent,
sí.
Però fa exactament igual que fa el Bruce Willis. I surt en pel·lícula, encantat. Quantes en fa? 3 o 4?
Moltíssimes.
No? És que agafes a la tele i, veus, i dius, aquest també la feia.
Mira, de fet, crec que va ser diumenge a la nit, van fer la de Snatcher dos Diamantes,
sí,
del Guy Ritchie.
Que també sortia.
Que també sortia,
i també hi apareix.
Sí, sí. És un actor limitat, no, la tradició és molt, tampoc se li demana, pega hòsties bé i aquestes coses, corre, té un físic que més o menys està bé, té una cara molt personal, i ell és l'heroi d'aquesta pel·lícula, que vindrà una sèrie, això segur, la pel·lícula vindrà una sèrie, a Sant Cugat no s'estrenarà, jo no sé, no ho entenc, perquè sempre estrenen coses així, però vindrà una sèrie.
Doncs Parker l'heu d'anar a veure fora de Sant Cugat,
sí,
això ja us ho avisem ara.
Això mateix.
Actua sol, aquest Jason Statham, l'actor que interpreta el Parker, actua sol dins d'aquesta...
Què vols dir, actua sol?
Com a lladre.
Doncs sí, és un individualista que es rodeja d'algú, però vaja, no. Però si us agraden les pel·lícules aquestes de robatoris i bé, si aquí tampoc és això, no es posa massa èmfasi només en la cosa de lladre, sinó que es posa èmfasi en les relacions del lladre amb altres lladres i amb altres entorns. Per tant, aquí hi ha venjances, hi ha de tot, no? És a dir, que pots trobar de tot. Sí, jo penso que és una pel·lícula entretinguda, que també voldria destacar que l'ha dirigit un home que es diu Taylor Hufford. Aquest home va fer Oficial y Caballero.
I és
un artesà. Oficial y Caballero deu ser dels 80
sí,
i tant,
sí, però
no?
Quin canvi de registre, no?
Sí, Taylor. I és un artesà. És un artesà que bé, potser li falta... No sé, ja és una mica gran, ja té 60 i tants anys, no? O 70, no sé. I potser li falta a la pel·lícula aquesta cosa que li donen els realitzadors més joves que han nascut en una altra generació, perquè, clar, es nota l'origen de les generacions amb els directors. No és el mateix haver nascut en una època clàssica de l'audiovisual que el moment en què tothom està marcat pels videoclips o la publicitat, per exemple.
Anem a la crítica, Àngel.
Anem a les crítiques.
Des del New York Times, l'Scott ens diu: Parker és sin duda un gran entretenimiento, es parte de una tendencia muy bienvenida o una contratendencia en el cine de acción, un esfuerzo de desprenderse de la grandiosidad apocalíptica y los efectos digitales que han invadido el género.
Sí, encaixa.
Lulu Menik des del New York Post diu: Parker es principalmente aceptable por Statham, quien exuda un carisma natural y destaca en el combate cuerpo a cuerpo, además de demostrar su habilidad en manejar algunas armas de lo más insólitas.
Sí, fixa-t'hi que no diu res que és un bon actor, però bueno, sí, sí.
També ha reforçat el cos, com deia l'Àngel.
Sí, no, i a més, gent com ell hi ha molta que ha triomfat, no? Hi ha molts actors que són mítics, com el John Wayne, el Gregory Peck, tot aquest que... Si es mires ara les pel·lícules, diries bé.
Stephen Farber fa la crònica pel Hollywood Reporter, diu: la pel·lícula està lejos de ser grande, pero es una cumplidora serie B con algunos talentos de serie A en una expedición por los bajos fondos.
De serie C.
Diario La Razón, Carmen Lobo, diu: filme con más pretensiones que buenos resultados y que no sabe eludir algunos tópicos comunes a estas cintas ni dotar las escenas con tiros y persecuciones de ningún carácter singular.
Jo penso que de pretensió no té cap, la pel·lícula.
I acabem a Fotogrames amb la Noel Ceballos, que diu: un Parker más preocupado por el impacto frontal que por el sustrato casi existencialista de las novelas. Sin embargo, lo que perderemos en sofisticación lo ganamos en eficacia lúdica y puntuales sorpresas.
Sí, això és el que dèiem, de que les novel·les són unes i l'adaptació és una altra.
Anem al cicle de cinema d'autor, Àngel.
Sí, senyor.
Aquest dijous la proposta a Sant Cugat, al cinema Cinesa, com sempre, en sessions a 7:45 del vespre i a 10:00 PM, és Una vida millor, del director francès Cédric Kahn.
És una pel·lícula diferent, és una història de fet romàntica entre gent bé, que en principi no tindrien cap tipus de raó de ser, de que lliguessin. Jo penso que és molt original i que mostra com és la societat actual.
Una pel·lícula que és el novè llargmetratge d'aquest director. Mostra el que deia Àngel, les dificultats de ser europeu a través d'una història d'amor interracial i d'un matrimoni.
El que destacaria és que és molt real, és dir, parla de moltes coses reals, de la dificultat de ser un mateix, de la dificultat de trobar feina, de les traves que posa l'administració, que és la francesa, per poder ajudar la gent que té ganes de trobar feina, i finalment el desencís i la immigració a tot un altre lloc a buscar una nova vida.
Aquest matrimoni acabarà al Canadà, Àngel, que és on trobarem la gran part de l'ambientació de la pel·lícula.
Sí, suposo que és una coproducció entre França i Canadà, i per això surt al Canadà, si no, sortiria un altre país, no?
Una vida millor, sí senyor, és la proposta d'aquest dijous al cicle de cinema d'autor a la nostra ciutat. Abans d'acabar, Àngel, afegim aquest punt d'actualitat a la secció pel·lícules papals.
N'hi ha moltes, de pel·lícules papals. Hi ha
aquests dies que se'n parla tant, sí, no, Sergio? Algú potser li ve de gust veure una pel·lícula relacionada amb aquest, món, esperant la fumata blanca.
No sé, jo penso que l'última que és Habemus Papa, que és una pel·lícula italiana. Va passar al cinema d'autor fa l'any passat, em sembla.
L'any passat va ser, sí.
Sí. I aquesta és la que reflecteix més com és per dintre. És un papa que bé que renuncia també, aleshores es parla com és l'Església Catòlica per dintre, té una crítica molt forta.
Premonitòria,
Sí, és premonitòria, sí, sí. És que, escolta, per fer cine coses premonitòries no costa massa, no et pensis, Tu agafes i només reflexiones una mica i dius: què passarà amb el Bárcenas? Ai. I bé, potser podríem fer una pel·lícula i l'encertaríem, Oi que sí? Sí. O què passarà amb el Barça? Doncs també podríem fer-ho, no? Una pel·lícula en aquest moment.
Tu ho haguessis dit, que hi guanyaria 4-0?
No, la veritat no, jo era pessimista. El que passa que ara espero que jugui contra el Madrid. I per això dic que la pel·lícula seria això. No, voleu?
Ja n'hem vist, d'enfrontaments Barça-Madrid últimament.
Ostres, l'altre no,
No, però no, però jugarà.
Seria el gran desafió vist, li diria
jo. Jo preferia que juguessin a dos partits, que no un.
Home, per altra banda, vinga.
No, tornant a les pel·lícules del Papa, jo penso que si voleu veure coses convencionals, portaríeu La Sandra del Pescador, que aquests dies va per la tele, segur. Ah. I després El Padrino 3, que parla de la mort de l'anterior papa, que ha quedat una mica així, no? I parla també de les relacions del poder econòmic i polític de tot el món amb l'Església. Jo penso que hi ha pel·lícules molt interessants per veure com és el papat, no? Ara, si un és molt creient i creu en el papa, aleshores potser s'hi molestaran aquestes pel·lícules.
Doncs amb recomanació final, Sergio, sobre l'actualitat...
Habemus papa.
Habemus papa, a veure si, si surgirà la fumata blanca.
Aviam.
Àngel Comas, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la setmana vinent.
Adéu.